Molt bon dia, què tal, com anem? Engeguem aquest dimecres 3 de maig de 2023 al Penedès en xarxa. Això vol dir que comença aquest magazín en clau alt i baix Penedès, simultàniament a Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, i a Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central i la coordinació, i et saludem, com cada matí, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 amb aquestes propostes en clau dimecres. D'aquí uns instants saludem la Marina Mestres, que ens portarà mites i llegendes als Déus meus. I al llarg del matí tindrem 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, a 9:45, d'11 i de 12. Així que acabem els mites, sempre fem curt, arribarà aquest primer flash informatiu. Darrere del flash, uns tastets d'història, la nostra ració mensual amb l'historiador Jordi Ferran, que avui ens vol parlar de Juan Antonio Primo de Rivera. Obrirem la segona hora a les 10:06 després del butlletí amb l'entrevista d'actualitat, on avui volem presentar la 15a edició del Festival Poesia a les Caves de Sant Sadurní, amb la regidora de Cultura, Marta Castellví, i també la campanya comercial Soc Sostenible, en aquest cas amb la regidora de Comerç, Eva Cruces, i la tècnica Carmen Gómez Álvarez. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, el flash informatiu que ens portaran des dels serveis informatius de la casa, 4-5 minuts, per saber com avança aquest matí al Penedès i seguir. Aquest diumenge és el Dia de la Mare a Catalunya, tot i que no sempre ha caigut en aquesta data, el primer diumenge de maig. Hi ha hagut variacions i també s'ha celebrat de forma diversa. D'això en volem parlar avui a la tertúlia amb la nostra gent gran, a 11:15. Avui ens acompanyen 4 donasses, en majúscula. Fina Milà i Natàlia Navarro, a Vilafranca, i Conxita Vidal i Eulàlia Urgell, a Sant Jaume dels Domenys. Aquest divendres, Vinzeum inaugura l'exposició de la primera mostra d'arquitectura del Garraf al Penedès a la Capella dels Dolors. I us en farem 5 cèntims a la secció setmanal amb el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya a les 11:06. Ens acompanyaran el director de Vinzeum, Xavier Fornos, i Josep Torrents, representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al Penedès. A 11:45, última oportunitat per saber què està passant a l'Alt i al Baix Penedès abans d'ampliar aquests petits flaixos als informatius respectius. Serà el flaix de 11:45. I acabarem amb un parell de propostes, amb l'agenda al detall, on recomanarem la 6a festa de la gent gran d'Olèrdola, que celebren aquest dissabte a Moja. En parlarem amb la tècnica de dinamització de la gent gran, la Imma Ferret, i també ens volem fer ressò de la primavera del Cava, que torna un any més aquest mes de maig, organitzada per l'AE Cava. 18 activitats al voltant del Cava i el Penedès que descobrirem amb l'Anna Gual de l'Associació de Laboradors de Cava. A 10:45, d'11 i de 12, flaixos informatius amb el Penedès com a denominador comú i la resta d'actualitat, per exemple, el caos a Rodalies, l'enèsim caos a Rodalies, que de retruc també afecta la línia vilafranquina per on desvien trens. El podem anar seguint als butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Amb ganes de dimecres, amb ganes de Penedès, en xarxa ens acompanyes? Deixem per una estoneta els mortals i les coses del dia a dia i fixem-nos en éssers d'una altra galàxia. Déus i tot allò que els passa, mites, llegendes. És la nostra dosi mensual de Déus meus que ens porta la Marina Mestres. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
I quina caloreta, Marina.
I quina caloreta, que està bé, però per altra banda, ostres, és que ens estem quedant molt erms, molt desèrtics. Per això avui intentarem fer una mica d'invocació a la pluja a través de certs mites que parlen justament d'això, d'homes pluja, dones pluja, invocacions, etc.
Aviam si plou.
A veure si ho aconseguim d'una manera o altra.
Recordo un conseller no fa molts anys que va pujar a Montserrat a demanar pluja al conseller de Medi Ambient del moment i ho va aconseguir, li va sortir bé.
Doncs mira, aquests dies jo crec que hi ha hagut una mica de peregrinatge cap allà, Des de diversos mitjans també s'ha comentat, fins i tot el dia de Santa Montserrat, no? Recordo que, per exemple, a RAC1 vam fer una mica de moguda cap allà a la tarda, així que bé, des de la ràdio també aportem cadascú, des de la seva dimensió, el nostre granet de sorra per invocar la pluja.
Doncs vinga, aviam si, escoltant-te, fem també que aquesta pluja s'acosti, aviam si la seduïm amb aquests mites, amb aquestes històries.
Tant de bo, perquè aviat serà un fenomen paranormal i haurem d'inventar noves llegendes sobre una nova era desèrtica. No volem pas això, que ja en tenim prous de llegendes. Per exemple, una llegenda popular en terres americanes és la llegenda de la pluja en si, és a dir, de com la pluja va arribar a la terra i es va establir entre la humanitat. Perquè originalment ells diuen que la pluja era una cosa divina, un fet diví, i nosaltres no teníem aquest honor de poder gaudir de la pluja, però clar, els homes estaven una mica desesperats, perquè sense poder sembrar era molt complicat sobreviure a la terra.
Sí, sí, que ara en som conscients que és un honor.
Exacte.
Molt conscients.
És com un cicle, no?
Sí,
tot torna,
tornem,
no? Manera, com una moda, però una moda una mica dura de portar. La qüestió és que els homes es van reunir i van començar a xerrar a veure què podien fer, buscar solucions. Van decidir que anirien a trobar els déus i els hi demanarien aquesta pluja, però ningú gosava gaire. Qui va? No? Allò de, qui tregui el palet més curt? Bueno, tu no, tu ets molt llesi, però bueno, és que tu ets molt hàbil. Però, clar, és que per arribar fins allà... Al final, a qui li va tocar aquest honor, entre cometes, perquè aviam, era un viatge que no sabia si hauria retorn i què passaria durant aquest trajecte, va ser la pobra tortuga. Una tortuga normal i corrent, li van dir, tu ets l'escollida. Quin honor, Hem
I
pensat
tant.
En tu, tortuga.
Has d'estar falagada.
Exacte. I la tortuga, no, des de la seva humilitat, no, dient, d'acord, doncs vinga, jo me'n vaig cap allà xinutxada, a veure què puc fer. Arriba fins allà on són els déus, perquè arriba. I els comenta el problema, és que a nosaltres ens agradaria tenir pluja. Els déus li diuen, sí, home, sí, no pateixis, clar, podeu tenir pluja, només faltaria, si has arribat fins aquí, escolta, un aplaudiment i t'endús la pluja. Però hi ha un condicionant.
Aquests déus són punyeteros,
sí.
Sempre hi ha un però.
Sempre, sempre, fan la guitza d'una manera o altra. És com un joc per ells, no? I li diu a la tortuga, a veure... La pluja vindrà amb tu fins on arribis tu. És a dir, et donarem un cert avantatge i allà on estiguis la pluja arribarà. Al cap d'una estona sortirà i si has fet, no ho sé, 200 metres, doncs la pluja es quedarà allà i no avançarà més.
Quina pressió!
Clar, la pobra tortuga, sabent una mica, sent conscient de les seves limitacions, arrenca a córrer. Va, vinga, que jo puc, allò carros de fuego, però en versió càmera lenta.
Clar,
justament. I res, que fa tres passes, creient que ha fet una barbaritat de quilòmetres la pobra tortuga, i aleshores ve la pluja i es situa allà damunt seu i allà es queda. És clar, la tortuga, ostres, he de decebrir la humanitat, quina llàstima. Mira, jo torno, els explico i a veure què es pot fer. Clar, ella va caminant, la pluja es queda estacionada allà, arriba a la Terra, mira, em sap greu, no ha pogut ser. Els homes es tornen a reunir, tornen a parlar, diuen, bé, la idea no era dolenta, però és que potser la tortuga no era la més adequada.
Segurament.
Exacte. Enviem-hi una cabra, que salten molt i tiren molt, i a veure, potser les cabres, doncs, serà una altra història. Agafen una cabra, li comenten, oh, sí, sí, quin privilegi, d'acord, me'n vaig cap allà amb els déus i us baixo la pluja. Bé, arriba, tot igual, els déus li diuen, sí, 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 però hi ha aquest condicionant, la pluja arribarà on tu estiguis, d'acord. La cabra comença a brincar i a córrer i al cap d'una estona arriba la pluja i ella es queda. La cabra tampoc aconsegueix desfer tot el camí amb l'avantatge breu que li dona la pluja. Així que, altre cop, bé, aquesta bondat dels déus tenia gato encerrado, que diuen. Ella torna, ho explica, buf. Els homes ho proven amb tots els animals haguts i per haver. Tothom va cap allà, fins i tot un mosquit. Tothom va cap allà a veure què carai poden fer, no? Quina manera tenen de convèncer, quines són les arts i els artilugis de cadascun dels animals. Però res, res, no hi ha res a fer. La pluja sempre, sempre els atrapa abans que arribin a la terra en zona humana. Al final, quan ja estaven desesperats i havien tirat la tovallola... Disculpeu. Arriba una granota i diu, ho puc provar, jo? I clar, es queden tots mirant-la. Tu, vols dir? Sí, sí, puc provar, jo. Ah, vés-hi.
Per provar que no quedi, no?
Clar, vés-hi, vés-hi. La granota, abans d'enfilar camí, es reuneix amb totes les granotes que coneixia, i és que són una família molt nombrosa, i els explica un pla. Els diu, vosaltres us col·locareu al llarg de tot el camí, en punts diferents. Des d'ara, des d'aquí mateix, fins que arribem amb els déus. I anireu apareixent a mesura que la pluja vagi avançant, perquè ja sabia com se les traïa, la pluja.
Tàctica.
Ella va cap allà, el mateix, un avantatge, necessitem un avantatge. Ui, m'acaben de portar una mica d'aigua, justament.
Necessites una mica d'aigua, sí, sí.
Que no falti l'aigua. D'acord, doncs amb aquesta aigua a les mans em sento més empoderada per acabar la història i explicar-vos que aquesta granota sí que va triomfar, perquè la pluja, quan arribava a atrapar-la, apareixia en aquell instant una altra granota més endavant que li cridava l'atenció amb el seu... No ho sé reproduir, disculpeu-me, però...
O els salts aquells, no?
Amb els salts, amb la visibilitat, amb aquella manera tan particular que tenen de comunicar-se, de manera que la pluja creia que aquella granota era la mateixa granota que havia fet un salt, que havia aparegut allà i s'estava tornant boja. Amb si era una, eren mil o quantes granotes hi havia. Com si fos un joc, no et diré que pervers, però sí que un joc curiós. Ella, nerviosa, va anar seguint tota aquella fila de granotes que apareixien una a una, com si fos una mateixa granota, però que n'eren 1.000, 2.000, 1.000.000, fins que va arribar en zona terrestre on hi havia els humans. I allà s'hi va establir definitivament. I per això es diu que quan hi ha pluja se senten les granotes, perquè les granotes és com si l'estessin invocant, aquesta pluja. Així que si veieu granotes més o menys a prop, feu-los una crida a veure si també es tornen a motivar i tornen a cridar la pluja.
Sí, sí, aquell croc-croc de les granotes, jo tampoc en sé més, no?
No ens hi posem perquè encara ens hi farem mal.
Veus amb la mala premsa que tenen les granotes i sort d'elles que tenim pluja, no?
Sí. Sí, perquè justament les granotes, es diu, no?, que si llepes una granota, clar, que tenen com una metzina i... Doncs mira, parlant de llepades, ho podríem lligar per aquí, perquè hi ha una llegenda japonesa que parla de les ameones. L'ameona té l'origen en llegendes xineses, de fet, i era un esperit que provocava la pluja, un esperit en forma de núvol durant el dia i en forma de pluja durant la nit. Això què implica? Implica un trajecte del cel a la terra, una caiguda. Doncs bé, aquest esperit, que era un esperit bo, invocat sobretot per la gent que treballava a la terra, que necessiten de la pluja, amb el temps, i quan va arribar sobretot cap a Japó, va mutar una mica en un esperit no tan bo. Perquè aquest fet de caure a la terra és vist, interpretat, com una perversió. És a dir, que aquest esperit es perverteix i una mica que copsa les maldats terrenals. Mm-hmm. Sempre és vist com, oh, el
la
cel
contaminem.
És diví, no? I a la terra contaminem. Doncs bé, aquesta Ameona tenia la capacitat de que quan es llepava la pell, una pell humida, una pell, diguéssim, com la d'una granota, quan es llepava la pell provocava la pluja. Al mutar la llegenda es diu que ella invoca la pluja, que és com una mena de bruixa, de dona que fa encanteris, que invoca aquesta pluja i es llepa la pell ja quan està humida. I aquest fet de llepar-se la pell és com una mena de ritual que provoca la mort dels infants quan ella està a prop i el rapta. Va amb una bossa molt grossa i agafa el cos ja mort d'aquests nadons, d'aquests nens, i se'ls emporta.
Quina mutació tan terrorífica.
Exacte. I es diu que les mares que han perdut els seus fills tenen molts punts per transformar-se també en ameones, ja que la mateixa tristesa, la mateixa desolació, fa que vulguin recuperar aquests nens i que, per tant, surtin al carrer amb sacs i vagin a raptar altres nens, vius o morts, diguéssim, per veure si són els seus mateixos fills que han desaparegut o fins i tot com a venjança perquè altres mares, altra gent, passi pel mateix que han passat elles. Per tant, aquest fet de ploure a Japó no és vist com una cosa bona avui dia en la societat d'avui dia, que potser no necessita... O ens creiem que no necessitem tant la pluja perquè ens raja de les aixetes. Així que quan un invitat ve, per exemple, en una casa i comença a ploure, és vist com un mal auguri. Es creu que hi ha una ameona a prop i que potser l'ha mig encantat amb aquest invitat. Així que compte quan aneu a visitar cases japoneses, perquè si són dies de pluja potser us miren una mica estrany. Mireu-vos aquells tes i aquelles galetes que us posen, no sigui cas que portin alguna medicina estranya.
Un oient ens recorda que aquí a Vilafranca també tenim una llegenda, o els creients ho veuran d'una altra forma, total, que ens recorda que quan van portar les despulles de Sant Fèlix al segle XVII, l'arribada d'aquestes relíquies va coincidir amb pluja, després de molt de temps de sequera, una sequera que havia deixat la vila empobrida, i llavors els vilafranquins van vincular el fet de les pluges amb l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix, i va començar aquesta veneració i es va erigir copatró, juntament Exacte. Amb Sant Ramon de Penyafort.
Sí, sí. Jo és que, sincerament, crec que ja estem trigant massa a celebrar la Festa Major. En dates així, crec que cada dos mesets hauríem de fer una mica de festa,
una
treure-la
de
a passejar, processó,
no?
Què passa. Sí, perquè, noi, si ens pogués ajudar, seria molt d'agrair.
Seria fantàstic.
Doncs bé, continuant amb llegendes mitològiques una mica més lluny d'aquí, sí. Si tornem a les Amèriques, parlem de l'home pluja, ja no de les dones d'aigua. Que és curiós, ja aquí, justament, a la nostra terra, hi ha molta tradició de dones d'aigua vinculades a llacs, estanys... Doncs bé, ara parlem de l'home pluja, ja que dins la cultura witchy ells deien que hi havia un home que estava a la terra i que ho tenia tot amarat. Si la terra estava plena d'aigua perquè ell es passejava per tot arreu. A més, era un home molt que li agradava molt les festes i molt d'aparentar i molt de tot. Llavors tenia com una mena de mantell d'aigua que, clar, recorria tota la terra i feia que tot quedés vessat d'aigua. Doncs bé, com que feia aquestes festes periòdiques, ell així, va, visca la vida, saps? Un cop li van parlar d'un heroi de la zona, un tal Tokwah. Jo, perdoneu-me si no ho pronuncio tal com hauria de ser.
No es queixarà ningú, no t'amoïnis.
Llavors, aquest bon heroi va ser convidat a una d'aquestes festes. I tot i que era un home doncs, molt estimat per les seves proeses, i va aparèixer com un home normal, és a dir, no va portar cap gran gala, anava una mica estripellat i tot. Va trobar Jo crec que devia tenir pressa, pobre home, devia venir de fer qualsevol aventura d'aquestes. Diu, això mateix que tinc aquí, que ni m'ho he rentat, però tant se val, m'ho poso a sobre i vaig a la festa.
Pim-pam.
Ah, no li va agradar això a l'home pluja. Diu, home, per favor, per venir a una festa de la nostra càlite, com pots venir així, com un perdolari, em vas a parar, fora, no et vull si no vens amb una mica d'ordre, una mica de seny, una mica com cal. L'home, clar, es va sentir una mica, bé, no sé, malament, no? El van gairebé fer fora, però va dir, bueno, em vaig a casa, em canvio, no passa res, tinc altres gales, per sort. va anar a casa i es va posar de 21 botons. Ja no sigui per fer la guitza. Què us penseu? Que no puc aparentar? Oi tant, amb monedes de plata que l'engalanaven, amb coses daurades. Es va posar el millor que tenia. Feia un goig. Era com un galant de telenovel·la d'aquests de tarda, per favor.
Oh, enlluernava.
Irresistible. Va tornar a la festa i és que enlluernava tothom. Només entrar, tota la gent se'l mirava amb... Quedava enamorat, que li oferien la vida si volia. Estaven encisats per tanta bellesa junta. Ah, això tampoc li va agradar a l'home pluja.
Tampoc?
No, perquè clar, li feia ombra.
Difícil de contentar,
eh? Clar, ell havia de ser el centre d'atenció i resulta que hi havia massa atenció sobre aquest heroi. Així que va dir que bueno, es va enfurismar. S'ho va prendre com, m'has fet la guisa, doncs, ja sabràs qui sóc jo. Ostres, va agafar un llamp, de fet ell tenia la capacitat, no?, amb les mans, els ulls i tal, d'emetre llamps, i li va tirar tan fort que gairebé el toca, sort que era un heroi, el va poder esquivar, però clar, aquest llamp va anar a trencar un arbre. Mare meva. Aleshores, l'heroi va agafar una branca d'aquestes, enfurismat també, perquè evidentment l'hagués pogut matar amb la força d'aquest raig, va agafar un tros de branca i amb els seus poders va fer que de dins d'aquesta branca en sortissin bales. O sigui, ja tenim un pistoler, un heroi pistoler perseguint a l'home pluja amunt i avall, pa, 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 pa,
una mica
pa.
Far West, això,
sí,
Marina?
Sí, Far West, sí, realment, a veure. Llavors, què passa? Que hi ha un moment que, clar, l'home pluja s'espanta, agafa la seva mula, tenia una mula, l'home pluja,
ah, mira.
Agafa la seva mula i puja damunt d'un arbre. I des d'allà, fins i tot, des de la terra cap a l'arbre, hi arribaven les bales. Així que va fer una rebrincada amunt, i se'n va anar fins allà on gairebé no se'l podia veure. I allà està. Allà segueix l'home pluja instal·lat als cels, però amb por de tot quaj. I aquesta por és el que el fa anar amunt i avall, que és quan plou aquí i allà, desplegant el seu mantell de pluja amunt i avall. I també s'ha de dir que quan trona és perquè aquesta mula fa anar les potes tan ràpid per agafar rebrincada que genera aquests trons tremendos. I quan l'home pluja mira avall desesperat, buscant on és Tokhuac per esquivar-lo, emet aquests rajos, aquests llamps que baixen avall des de la seva mirada malèvola. Així que ja sabem com es generen les tempestes.
Sort en tenim, no?, d'aquesta por.
Ui, tant, sí, sí.
Algun altre personatge amb minutet i mig?
Mira, ho podem fer ràpid, això.
Vinga.
El diluvi universal. Ui, està explicat des de moltes òptiques.
Sí.
Però una d'elles és la grega. I es diu que Zeus es va enfadar molt amb la humanitat perquè ja va veure que un tal Licaon estava matant i els seus fills també estaven matant nens com per fer ofrenes. Va dir, molt bé, una cosa és que ens feu ofrenes, l'altra és que mateu pobres víctimes i nens petits que no us han fet cap mal per fer ofrenes als déus. Això era religió, això és perversió.
Quanta raó.
Ma, clar. Llavors va baixar i va veure que, carai, s'estava passant allà el palau aquest de Licaó. I no van tenir ni l'esma de tractar-lo com un déu. Home, que és Zeus mateix que ha baixat. I per saber si era un déu o no era un déu, si podia captar l'engany, li van oferir les vísceres d'un nen que havien mort, que realment era un dels fills de Licaó, un dels germans d'aquells que servien, barrejat amb altres coses per camuflar-ho. Però Zeus, que no era gens tonto, els va caçar. Però què és això, per favor? Els va convertir a tots en llops, d'aquí ve la paraula licàntrop, en llops. I se'n va anar cap a l'Olimp molt enfadat i va dir, escolta, prou, s'ha acabat, ja no hi haurà humanitat. Anem a fer un diluvi universal, 9 nits i 9 dies d'aigua perquè s'acabi tota la humanitat.
Que n'aprenguin.
Mare, què és això? Què és aquesta manera? Va tornar a la vida el nano pobret, que era tot vísceres en el plat, però li va durar poc perquè aquest diluvi va acabar gairebé amb tothom, menys amb dues persones que van ser avisades, que van crear un arca i se'n van anar. Al cap d'aquests 9 dies i 9 nits van estar damunt d'un món, no?, el Monte Parnasso, algun d'aquestes muntanyes, i els hi van dir que si tiraven pedres per damunt del seu cap, tornarien a haver-hi homes i dones. Ell tirava pedres, van néixer els homes, ella tirava pedres, van néixer les dones, i es va repoblar la humanitat.
Marina Mestres, moltes gràcies, i aviam si rememorant aquests mites, aquestes llegendes, plou d'una vegada. Ai, i amb ganes.
Tant de bo, tant de bo.
Que plogui, que plogui. Cuida't, que vagi bé la setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 9:45 del matí. Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Unió de Pagesos exigeix un replantejament de l'agroparc de Casa Ametller per la greu afectació agrària. Unió de Pagesos reclama un replantejament del projecte impulsat pel grup Ametller Origen a Gelida per la important afectació al sòl no urbanitzable en uns terrenys que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona identifica com espais de protecció pel seu interès natural i agrari i espais de protecció especial de la vinya, a banda d'estar inclosos dins de la DO Penedès. El sindicat va presentar al·legacions el 21 de febrer a la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Gelida, on denuncia, entre altres aspectes, que el projecte inclou una instal·lació de captadors fotovoltaics d'una extensió d'entre 10 i 15 hectàrees, la qual no s'acompanya de l'anàlisi d'afectacions agràries. Per la seva important repercussió al sòl agrari, Unió de Pagesos també sol·licita que s'exclogui del projecte la implantació d'hivernacles tecnificats, previstos en unes 21 hectàrees i de 9 metres d'alçada. Comencen les inscripcions pel Pla de Transició al Treball 2023-2024 de Calafell i de Segur. Fins al dia 12 de maig és obert el període d'inscripció pel Pla de Transició al Treball 2023-2024 de Calafell. Com des de fa dues edicions, en realitat són dos plans, un a Calafell i un altre a Segur, amb diferents especialitats formatives, tot i que s'adrecen al mateix tipus d'alumnes. Joves de 16 a 21 anys que no han superat l'ESO i amb aquesta formació poden incorporar-se més fàcilment al mercat laboral. El PTT és un veteraníssim programa de formació, amb un quart de segle a les espatlles. És gratuït i l'organitzen l'Ajuntament de Calafell i el Departament d'Educació de la Generalitat, amb la col·laboració dels dos instituts d'ensenyament secundari del municipi, el Camí de Mar i la Talaia. Enguany, per preinscriure's cal descarregar-se el formulari oficial. Un cop complimentat, cal presentar-lo al centre educatiu, un dels dos instituts on s'imparteixi l'especialitat que vulgui cursar-se. El PTT de Calafell ofereix tres especialitats: auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració. El PTT de Segur ofereix una especialitat: auxiliar de vivers i jardins. Avui es podrà donar sang a Sant Pere Molanta. Un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaçarà de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà aquest dimecres 3 de maig al gimnàs de l'Escola Rosent Montaner de Sant Pere Molanta, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre. La campanya té per objectiu mantenir les bones xifres de donacions recollides en les darreres estades al municipi del Banc de Sang. El passat mes de febrer es va arribar a Moja a les 46 donacions. Per fer la donació cal inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. Aquesta serà la segona de les quatre estades del Banc de Sang planificades aquest 2023 a Olèrdola. Comença el període de preinscripcions a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. Aquest dimecres 3 de maig comença el període de preinscripció pels alumnes nous a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca. El tràmit de preinscripció es pot dur a terme des de la pàgina web de l'escola, escoladamusica.vilafranca.cat, sense necessitat de fer-ho presencialment. Les persones que ho prefereixin també ho poden fer a la secretaria de l'escola de 10 del matí a 12 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre de dilluns a divendres. La data límit per la tramitació de la preinscripció és el diumenge 14 de maig. L'oferta educativa de l'Escola Municipal de Música és àmplia i variada, començant per la sensibilització musical a partir dels 3 anys. El pla d'estudis s'articula a partir d'una gran varietat d'instruments enfocats dedicats a la música tradicional, clàssica i moderna, així com les agrupacions instrumentals, en llenguatge musical i el cant coral. El curs 2023-2024 serà especial, ja que l'Escola Municipal de Música celebrarà el seu 25è aniversari com a escola municipal.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 9:45. Com sabeu, un cop al mes ens centrem en la història i el Penedès, el Tastet d'Història, de la mà de l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Una vegada més m'acompanya el nostre historiador de capçalera, el Jordi Ferran, que ja el tenim a punt aquí a l'altra banda de l'estudi. Jordi, molt bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé.
Com estàs?
Bé, com sempre.
De ressaca de Sant Jordi ho ja ha passat, eh?
Sí, no, encara.
Encara sí. Estàs de ressaca?
Sant Jordi dura un mes.
Sí, sí, a més aquest any ha sigut llarguíssim, per sí. Tant, ja. Va anar bé?
Sí, molt bé.
Ho dic
bé.
Més que res perquè és el dia del teu sant i
sí,
això...
Sí, sí, no, i vam fer un llibre també a l'habitual.
Que n'havíem parlat ja,
sí,
d'aquest
sí,
llibre.
Sí, vull dir que va anar molt bé, va anar molt bé.
Molt bé, doncs escolta Jordi, explica'ns avui quin tastet d'història ens tens preparat.
Bé, avui farem una cosa una miqueta diferent. En lloc de parlar d'algun episodi històric, parlem una miqueta d'actualitat, perquè aquest mes passat... notícia el trasllat de les restes mortals de José Antonio Primo de Rivera, que estava en el Valle de los Caídos. I bé, com que és un fet històric i a més també hi ha una miqueta segurament de desconeixement exactament de la figura, de què hi feia allà, de què és el Valle, què s'ha de fer... És un tema que també s'ha tractat molt per fer política i abans... Bé, doncs hem vingut a parlar una miqueta, a aclarir alguns dubtes, no?
I amb... Fantàstic. Doncs llavors potser, Jordi, el primer dubte que em sorgeix o que m'agradaria que ens expliquessis és qui era, no?, Primo de Rivera, què representava?
Sí, és important no confondre's amb el pare, que he vist aquests dies passats algun mitjà de comunicació il·lustrant la notícia amb la foto del pare, d'en Miguel Primo de Rivera, que va ser dictador durant els anys 20, de l'any 23 a l'any 30. José Antonio Primo de Rivera va ser el seu fill, que precisament va entrar en política de la mà dels hereus de la Unió Monàrquica, que havia del seu pare, però primer una miqueta per netejar el nom d'aquesta tradició... monàrquica, militar, conservadora, en els inicis de la República, però ràpidament... Bé, a veure, ràpidament va acabar sent, diríem, temptat pel feixisme, que ja, de fet, el seu pare havia experimentat algunes aproximacions, la dictadura de Miguel Primo de Rivera amb la dictadura de la Itàlia feixista de Mussolini, que són coetànies, i José Antonio, de fet, es va acabar convertint en un dels fundadors de Falange, que va ser doncs, el primer gran partit feixista espanyol, tot i que no era un gran partit. En realitat, Falange, durant la República, tenia un marge de vot molt minoritari. De fet, José Antonio Primo de Rivera no sempre va ser elegit en les eleccions que es va presentar perquè era un partit minoritari. Va ser després de la Guerra Civil que en el decret d'unificació que va fer Franco va prendre Falange, la va juntar amb les Junts, que era un altre partit, amb la Comunió Tradicionalista, que eren els carlins, i va fer el partit únic de la suma de molts factors. Per això es diu que el règim franquista era una suma de famílies, perquè literalment es va construir a través de suma de gent que havia estat en contra de la República.
Ens situem als anys 30, doncs?
Sí, és a dir, José Antonio Primo de Rivera esdevé una figura pública en els anys 30. Llavors, ja en la seva època no era un sant, José Antonio Primo de Rivera, I llavors havia estat... s'havia enfrontat a la República, havia advocat públicament per la seva derogació i va acabar estant a la presó per temes legals d'haver estat vinculat amb la Sanjurjada, que va ser un intent d'acabar amb la República, i per possessió d'armes. És a dir, no és que quan... va explotar la guerra civil, no és que anessin quatre del poble a casa seva, l'agafessin, el detenissin i l'afusilessin, no. José Antonio Primo de Rivera ja estava empresonat, prèviament a l'aixecament de l'exèrcit. De fet, estava empresonat a Alacant amb una sentència ferma. De 5 anys, a més, vull dir. A tot això sí que... quan va esclatar la Guerra Civil hi va haver, sobretot en els primers mesos, el que es coneix com... És allò que el franquisme després va dir el terror rojo, que en realitat es coneix com a violència revolucionària, que és una violència que hi va haver a dintre de la República, sobretot per acabar contra aquells elements més representatius del règim que s'havia aixecat contra la República, no? A cada poble coneixerà la gent, doncs, que es va fusilar la bisbal al farmacèutic perquè una persona molt de dretes, aquí Sant Jaume, crec que un propietari pare i fill. A cada poble hi ha alguns d'aquests, hi va haver uns d'aquests represaliats en els primers mesos de la Guerra Civil, que després el franquisme s'encarregarà de tenir-los sempre presentes. Entre aquests, representats els primers mesos de la Guerra Civil, hi ha José Antonio, que la nit del 5 al 6 de juny és afusellat. Se li canvia la pena d'empresonament per una de mort i és afusellat. Durant la Guerra Civil... és a dir, a Franco, o sigui, els sollevats, un cop de l'inici de la Guerra Civil, no són els mateixos que quan s'acaba el franquisme, quan s'acaba la Guerra Civil. Hi ha una variació, és a dir, qui governarà després de la guerra s'està construint durant la guerra. I llavors, la figura de José Antonio ja estava mort, el seu partit era minoritari, no va tindre pes durant la guerra. Mm-hmm. Un cop acabada la guerra... I, per tant, s'havia de construir un relat, que això és el que fa la història, construir relats, construïm relats, relats que legitimen, que ens legitimen, que legitimen el nostre estat, que legitimen les nostres idees. No? Llavors, un cop es va haver de construir un relat és quan el règim va voler donar figura, importància a José Antonio, com... un dels primers protomàrtirs, és a dir, no, aquell que van afusellar, només començar la guerra, el que inició la lucha, totes aquestes coses. I va començar, doncs, aquest discurs de José Antonio Siempre Presente, que estava pintat a les esglésies dels pobles. Entremig de tot això, va ser desenterrat per exprés desig del franquisme, de Franco, José Antonio de Alacant, i va ser traslladat a peu, o sigui, a marxes així a ombros, perquè ens entenguem, fins a Madrid, a l'Escorial, on va ser enterrat, no?, una gran festa, un gran acte de
comiat,
sí,
no?
Sí, de que són nuestros muertos, no sé què, i aquestes coses. Sí. I allà va estar durant 20 anys. I ha iniciant-se el mite. Fins que... el règim va voler construir un altre mite, no? Perquè el règim també es va haver d'anar construint, va haver d'anar creant legitimadors. Quin era l'altre mite que s'havia d'anar construint? Doncs el del... És a dir, un cop s'ha guanyat la guerra, s'ha de construir el país, no? Llavors s'ha de fer aquell monument de todos los españoles, no? De todos los caídos. Perquè tots
per la pàtria,
clar,
no?
Per la pàtria. Sí. Perquè, o sigui, s'havia de construir el discurs de dir, no, a veure, escolti, nosaltres no som un exèrcit que s'ha sollevat contra un règim democràtic per interessos particulars propis. No, no, nosaltres tots som víctimes d'unes influències i tots hem caigut per la pàtria perquè lo important és la pàtria i tots hem lluitat per la pàtria. Vale. Això és una miqueta el discurs que vol transmetre el Valle de los Caídos, no? El Valle de los Caídos, por Dios y por España. Per fer això, és a dir, primer es va haver de construir el Valle, que es va construir amb treball esclau. Molt d'ells. Un cop estava construït, clar, hi havia d'haver caïdos.
Clar, qui portem
calia,
allà, no?
Calia contingut. Per una banda, es va demanar a la família de José Antonio Primo de Rivera traslladar-lo de nou de l'Escorial on estava per enterrar-lo a l'església del Valle de los Caídos en un lloc d'honor, en aquest discurs. I per altra banda, es va requerir a les poblacions on hi havia hagut les principals batalles de la Guerra Civil que busquessin les fosses comunes i enviessin cadàvers. Per això, al Valle de los Caídos hi ha entre 35.000 i 40.000 cossos de gent que no va ser informada. És a dir, hi ha gent que sí que va ser informada i va ser traslladada, doncs, perquè eren falangistes, el que sigui, sí. I d'altres que no. És a dir, que
no se sap qui són?
Que no se sap qui són, que no se sap que la família no saben que els seus morts estan allà perquè van ser traslladats de fosses comunes, de cementiris, de... De fet, ja... Bé, ja fins ara això no s'ha volgut tractar molt bé, però ara diríem que la nova llei de memòria democràtica vol entrar en aquest tema. Perquè tot això que hem viscut aquests dies de l'exhumació primer de Francisco Franco i després de José Antonio respon a la llei de memòria democràtica aprovada l'any 2019 que estableix que no hi pot haver la presència de restes mortals en cap lloc preeminent, en cap lloc públic preeminent. Per això s'han hagut de treure aquests dos cadàvers i per això, si el nostre poble hi hagués enterrat, per exemple, un, doncs això, un protomàrtir o un líder de la falange allò a l'altar, també l'hauríem de desenterrar. No és que...
No és per la figura, no és per qui són,
no és
sinó
sigui,
per lloc que ocupen.
No és, bueno, és per la figura, per...
Bueno, pel, però vull dir, pel que han fet...
Sí, no és perquè sigui el Valle, és perquè s'hauria de, si es compleix la llei, s'hauria de retirar totes les exhumacions de llocs preeminents on se li retiri, on hi hagi doncs, un culte públic i notori.
Clar. Representa que, deixa'm-ho dir així, ara el Valle de los Caídos... La funció que té és que és un lloc turístic. Ho dic així una
sí,
mica...
Sí,
es queda una mica fred, eh? Però...
Sí, que aquest seria no? El segon tema que parlaríem, o que, per l'any que hauríem de parlar, que és què és el Valle, no? O què és i què en fem del Valle? Què en fem? Com a país. Perquè no és nostre... Bé, bueno, si és nostre, perquè és patrimoni nacional, però hi ha un... De fet, el Valle és un recinte eclesiàstic. Hi ha uns monjos que estan allà, hi ha una fundació del Valle, que fins ara ho gestionaven ells una miqueta, i de fet és una basílica, és a dir, on estaven enterrat José Antonio, és una basílica, per això s'hi va fer missa abans de desenterrar-lo. I per això ho va... És a dir... A diferència, a Franco, la família va desafiar l'Estat en el sentit que va dir nosaltres no volem que es compleixi la llei, llavors l'Estat el va agafar i se'l va traslladar. En aquest cas, com que va ser la família de José Antonio qui va demanar fer el trasllat, per això se li va fer una missa, es va retirar en la intimitat, no es va fer públic... Va
tot
ser...
i així, per sí, les notícies sortia una altra cosa.
Tot
eh?
I així, sí, tot i així... Hi ha hagut certes imatges que no s'haurien de produir, entre altres coses, perquè són delicte, és a dir, l'exaltació L'exaltació del franquisme i del falangisme i del feixisme és delicte a Espanya. Llavors, en aquestes imatges que hem vist que la policia està ja una miqueta controlant... Bueno, està molt bé que controlin, però s'haurien de començar a procedir a multar la gent que fa això, que és una cosa que no es fa. No tant com s'hauria de fer. És a dir, enviem a gent a la presó per injuriar la corona, l'estat, i per això, que és una miqueta seria l'altra cara de la moneda, no es fa, i és un delicte, també. Però, bueno, però com a mínim ho va demanar la família, que doncs, dintre del que cap ja està bé, perquè al final nosaltres no som responsables dels nostres avantpassats. O sigui, no som plenament responsables en el sentit de dir que si el meu avi o el teu avi pues, era falangista i va matar algú, escolti, ho va fer ell. Som responsables de la gestió que en fem de la seva memòria. És a dir, doncs, si el meu avi hagués matat el teu avi i està demostrat i probable, doncs, moralment,
un respecte,
jo
no?
tindria l'obligació moral de, com a mínim, disculpar-me pels seus... No sóc culpable de què hi va fer, però hem de saber gestionar la memòria de les nostres famílies. En aquest cas, doncs, està bé que la família de José Antonio, a diferència de la família del dictador de Franco, doncs, hagués acceptat retirar el cos i ja està. Vull dir, està bé, dintre del que cap, això està bé.
Sí, sí.
El que dèiem, doncs per això estaven al Valle de los Caídos, estaven allà per això, perquè s'havia de construir aquest símbol d'aquest relat de la guerra civil, va ser una guerra entre germans, per tots són víctimes d'Espanya, no sé què, no sé quantos, per una miqueta emmascarar allò que realment, havia sigut, no? Que va ser una guerra civil entre posicionaments ideològics, interessos geopolítics i econòmics diferents. I al final, un aixecament contra un règim legítim. Bé, ja està aquest discurs construït. El problema és que ha acabat la dictadura i el lloc està exactament igual i té el mateix discurs pel qual va ser concebut. És a dir, com a societat no hem sabut reinterpretar aquest espai, la qual cosa és el problema més important que... No, a veure, no és el problema més important que tenim com a país, eh? Però vull dir, que sí que és el problema més important que hi ha ara amb el llegat del franquisme, que és, bueno, clar, és que... Salvant les distàncies, és com si ara anessis en un camp de concentració de l'Alemanya nazi i no hi hagués cap element explicatiu de l'Holocaust. I tu vinguessis allà i et diguessin, doncs aquí hi havia gent que treballava, aquí hi havia gent que dormia, aquí hi havia...
I menjaven aquí, feien això durant el dia.
I tu diguessis, pues, quin lloc més maco.
Sí, exacte.
Tal i el Valle de los Caídos té aquest problema. És com si... És a dir, no hi ha un... No, s'ha fet un centre d'interpretació. No hi ha hagut... No s'ha ressignificat. I és un discurs que ve d'antic. Primer, sí, ve d'antic i no s'ha volgut... L'acadèmia té molt clar què és el Valle de los Caídos. Ho té molt clar perquè el mateix Franco ho va proclamar. Llavors, no hi ha... O sigui, no és difícil de... No dir, no, és que es va construir sol i ningú sabia per què. No. Ell mateix ho va dir, que havia de ser el lloc per recordar els caiguts per Déu i per Espanya. Llavors, clar, el problema és aquest, que un cop hem tret els cadàvers del lloc, el que s'ha de fer, primer és acabar d'exhumar tota la resta de cossos que hi ha allà, entre 34.000 i 40.000.
Hi ha feina,
i exhumar-los bé. O sigui, és a dir, si s'han gastat recursos públics per treure dos criminals, s'han de gastar recursos públics per treure 34.000 víctimes, només faltaria. I després ressignificar-lo. I jo me'n recordo, fa molts anys, quan jo començava a estudiar la carrera, que i abans hi va haver una comissió, l'any 2011, sobre què s'havia de fer, no? Hi havia gent que deia, dinamitar-lo.
Clar.
Tampoc cal dinamitar-lo, però sí ressignificar-lo. És a dir, doncs, retirar la simbologia feixista, fer un centre d'interpretació, fer... un memorial amb totes les víctimes de la Guerra Civil, per exemple, doncs com quan algú va a veure un camp de concentració nazi i et queda clar per què va ser construït allò. Mm. El problema del Valle és que quan tu vas allà no s'ha ressignificat. I aquest és el problema més important. Treure els cossos està bé, lògicament, però és que és el mínim. O sigui...
Però és llei, també, vull dir que s'ha
sí,
de fer.
Sí, sí, però que, és a dir, treure els dos cossos, ara el que s'ha fet és, perquè ens entenguéssim, doncs, clar, treure el cos d'una persona que ha sigut pilar fonamental d'un règim, discursiu en aquest cas, d'un lloc públic, vale, molt bé, però és la primera pedra. O sigui, hem assistit a la primera pedra del que hauria de ser, esperem, més aviat que tard, la ressignificació de tot el llegat històric i de què va ser el Valle de los Caídos i de què va ser la Guerra Civil. Fins que no es tanqui amb això, fins que no es faci, serà una carpeta que sempre estigui oberta, perquè si com a societat no ens posem d'acord i construïm un discurs de dir, bé, doncs la Guerra Civil va ser això, hi va haver aquests morts, va ser amb aquestes culpes, i s'han d'eliminar això, s'ha de mantenir allò, i s'ha de fer un lloc per recordar-ho i per explicar-ho. Fins que no fem això, que de moment no s'ha fet, perquè es van retirant coses puntuals i les més cridaneres, però no s'afronta al fons de la qüestió, doncs no avançarem com a societat. Però bueno, segurament és una cosa que ara mateix no està...
No és la prioritat aquesta,
no
potser.
No és una prioritat, però el problema és que portem 40 anys de no, 50 anys de democràcia i en els 50 anys mai ha estat prioritat. Algun dia, no haguem d'esperar 50 anys més, podria començar a ser prioritat i esperem que amb la nova llei de memòria històrica doncs avancem per aquest camí.
Doncs amb aquesta petició, Jordi Ferran, acabem el Tastets d'Història d'avui. Com sempre, gràcies per explicar-nos tot això i per donar-nos tanta informació i tants coneixements que potser alguns de nosaltres ens queden una mica a l'aire. Merci i ens retrobem d'aquí...
Que hagi sigut lleu, esperem.
Home, i tant, per favor, i tant que sí. Ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Que vagi bé.
Adéu-siau.